Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El major Josep Lluís Trapero ha defensat al Tribunal Suprem que es podia complir el manament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per evitar l'1 d'octubre, garantint al mateix temps la pau social. No és una cosa o altra, ha assegurat, és una manera de fer les coses. Durant la seva declaració ha assegurat que el sentit comú avalat pels informes li feia preveure problemes d'ordre públic el dia del referèndum, tot i que no ha parlat de violència. S'hi ha admès que tenien la previsió que uns 40 punts de votació hi hagués grups amb cert punt de radicalitat, amb ja havien tingut problemes anteriorment. Tot i reconèixer que l'ocupació de col·legis era totalment infreqüent, ha argumentat que no van tancar escoles perquè no van trobar material sobre el referèndum i perquè es feien activitats que no es podien considerar activitats preparatòries. La Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament ha aprovat demanar la compareixença del ministre de Foment, José Luis Ábalos, perquè informi sobre els motius que fan que el vaixell de Proactiva Open Arms estigui aturat al port de Barcelona. El vaixell Open Arms, destinat a salvar vides, fa 2 mesos que està bloquejat. La comissió ha aprovat per unanimitat la fer la sol·licitud de compareixença del director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, perquè informi sobre les polítiques migratòries relacionades amb les tasques de rescat i ajuda humanitària al Mediterrani Central. El grup de Ciutadans i els socialistes s'han abstingut en la sol·licitud de compareixença de Ábalos perquè consideren que el Parlament no és l'entorn on el ministre ha de donar explicacions i que, en tot cas, ho hauria de fer al Congrés. A aquesta hora de la tarda també podem parlar de Junts per Catalunya a Torredembarra perquè es compromet a recuperar l'escultura Alfa i Omega al bloc de Baix a Mar i si entra en el govern després de les eleccions municipals. La candidata a l'alcaldia, Anna Magrinyà, ha criticat aquest matí la inacció del govern actual amb 9 mesos després de la retirada de l'obra. Ens informa en Josep Sánchez des d'Ona la Torre.
Magrinyà ho ha fet en un acte acompanyada per la família de l'autor de l'escultura, Rafael Bartolozzi, concretament amb el seu fill, Nil Bartolozzi, i la seva vídua, Núria Aymamí. L'actual regidora del PDeCAT i Unió ha apuntat que tornar a col·locar l'Alfa i Omega al bloc és una qüestió de voluntat i que es poden trobar solucions. Creu que el govern local no ha fet els deures en aquests mesos, ja que encara no té pressupostos per poder estudiar quant costaria l'obra. Assegura que es poden buscar subvencions a través de patrocinis o administracions i que el seu partit ja ha anat a trucar algunes portes, cosa que no ha fet l'executiu local.
Però tot això, per anar a trucar aquestes portes, hem de partir d'una cosa bàsica. Què costa? Si no sabem, no tenim un pressupost de què podria costar, nosaltres a nivell particular, a nivell de partit, amb els recursos que tenim ens hem bellugat, però tot un ajuntament amb un pressupost de 22 milions d'euros, home, amb els seus tècnics, els seus funcionaris i amb tota aquesta maquinària, no som capaços de no tenir damunt de la taula un pressupost?
Nil Bartolozzi, fill de l'escultor, ha estat especialment dur amb la posició de l'alcalde de la Torre, Eduard Rovira. Qualifica de salvatjada la retirada que es va fer de l'escultura, però no vol generar polèmica i s'ofereix per col·laborar per tal de recuperar l'obra.
I ara, en temps d'esports, parlem de bàsquet femení perquè l'Uni Girona busca un lloc entre els millors 4 equips d'Europa. Les gironines es veuran les cares amb el Lió avui a Fontejau en el partit de tornada dels quarts de la final de l'Eurocup amb una renda de 23 punts a favor. I també amb més bàsquet, l'Esnat Sant Adrià ha canviat d'entrenador. El club adrianyenc va anunciar ahir en un comunicat que cessava la Glòria Estopà i donava el testimoni a César Enéas, que ja formava part del cos tècnic. I a l'hoquei Lliga, el Calafell supera el Voltregà. Els del Baix Penedès van guanyar per la mínima 1-0 als osonencs i tallen una ratxa de 5 partits sense sumar els 3 punts. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Us han vingut ganes d'anar a viure al mar, a prop del mar? Encara no? Doncs ho aconseguirem. Ens queden encara una hora i uns quants programes per aconseguir-ho. I si no ho aconseguim no passa res, cadascú ha d'escollir allò que li satisfà i el fa més feliç o feliça. Nosaltres el que volem és apropar-vos a l'actualitat i a la realitat marinera del vostre entorn, que us ho passeu bé, que us sentiu informats, us sentiu acompanyats. Si aconseguim que de tant en tant
dibuixeu una rialla als vostres llavis, doncs ens donem per altament pagats per la nostra feina. La veritat és que el FAR pretén ser aquest espai referent per al món de la nàutica, però també aquest espai referent per vosaltres a l'hora de dir, ah, vaig a passar una bona estona, o mentre faig això vaig a veure que m'acompanyin. Doncs vinga, aquí estem nosaltres disposats a fer. I ho farem fins les 7 en punt de la tarda. Per tant, encara ens queda una hora de compartir plegats aquesta estona de ràdio, des de la vostra ràdio local, és clar.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Segueix la llum del FAR.
I volem parlar d'una iniciativa que lliga directament amb aquest espai que es diu Dones de Mar, que fem tots els dimarts aquí a la ràdio. I és que, bé, hi han referents repicatronades que creiem val la pena referenciar. Ivan Fernández.
Sí, de fet, parlem d'una activitat que ha organitzat l'Espai FAR de Vilanova i la Geltrú i que començarà en qüestió de minuts. Es tracta d'una xerrada amb protagonistes dels oficis mariners, però en aquest cas només dones, com deies. Per tant, si et sembla, saludem la responsable de l'Espai FAR, la Mar Sánchez.
Hola, bona tarda.
Què tal, Mar Sánchez? Com estem?
Bé, molt bé, aquí a punt de començar.
Explica'ns una mica. De fet, és una conversa present, passat i futur de la dona del mar en l'àmbit vilanoví. Per tant, alguna de les convidades que nosaltres hem tingut i, sobretot, vull pensar que projectant una miqueta una manera diferent de relacionar la dona i el mar, no?
Sí, exacte. Tenim cinc senyores relacionades amb el món de la pesca aquí a Vilanova. Entre elles, doncs, l'Antònia Ruiz, que em sembla que l'heu tingut, o la Juani, que és remendadora, alguna altra remendadora, peixateres, dones de pescadors, també. Una mica la idea era, doncs, com estem en el mes de març, que vam tenir el 8 de març, que és el Dia Internacional de les Dones, doncs aprofitar també per reivindicar el paper d'aquestes dones de mar, no? I sobretot amb oficis com aquest que feien habitualment, de remendadores, de peixateres, doncs la dona del pescador, no?, que també té un paper rellevant, tot i que estigui més al darrere de la professió, i posar en valor, no?, la feina que fan.
De fet, a Mar, a Vilanova, les dones han jugat un paper fonamental en l'àmbit pesquer. De fet, encara el juguen, i això ho demostra, doncs, converses com les que es faran aquesta tarda, on hi ha moltíssimes protagonistes. Però, Mar, què suposa juntar tanta història marinera aquesta tarda?
Doncs a nosaltres la veritat és que ens fa molta il·lusió, perquè ho fem de la mà de la Casa del Mar, que ens obre també les seves portes per acollir la xerrada. Moltes d'aquestes dones són usuàries de la Casa del Mar, perquè acullen a la gent gran de mar, són gent que ha viscut al barri tota la vida, i bueno, són oficis que són tradicionals, són generacions i generacions d'aquestes dones, vull dir, que pertanyen a generacions de pescadors, no? I val la pena, doncs, conèixer la seva història i posar-la en valor. Ens fa moltíssima il·lusió donar-los veu, no?, i que es puguin explicar quines són les seves vivències i quin ha estat el seu ofici, com l'Antònia, no?, la pescadora, que és molt estrany en un món d'homes.
Per tant, entenc que serà una mena de ponències, no?, entre les protagonistes.
Ho plantegem com una conversa. Des de l'Espai FAR organitzem més o menys un cop al mes un cicle que es diu Converses de la Farola, en el que són un tipus de xerrades, però entre una o dues persones, entre dues persones o més, molt obert al públic, que pot participar en qualsevol moment. I, bueno, és la conversa amb més protagonistes, perquè són cinc aquesta tarda, però és això, no? És una manera amena de que la gent també tant els participants com el públic, no?, que puguin entablir una conversa, que puguin fer preguntes, que puguin explicar les seves històries i tothom està obert a la participació de tothom.
Mar, és a dos quarts de vuit, eh? És a dir, d'aquí comenceu... A dos quarts de vuit, perdó, dos quarts de set. D'aquí 20 minuts sí. Comenceu i fins dos sí. Quarts de vuit, eh?
Sí, aproximadament. Sí.
Molt bé. Doncs si esteu a Vilanova o a les Rodalies, o sou a temps encara d'arribar-hi, recordeu, dos quarts de set, sis i mitja, comencen aquesta xerrada i una horeta aproximadament, si cal una estoneta més, el preu és gratuït i es fa a la Casa del Mar. Mar, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, bona tarda.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, va, anem a conèixer el preu del peix a l'Empordà. De fet, un dels ports més importants de l'Empordà, Cristina Cantal, ens anem a Palamós, que sí?
Així és, i avui fa poc més d'una setmana, ben bé una setmana i un dia, que la flota d'arrossegament de Palamós Bay, de les comarques gironines i barcelonines, han tornat a feinejar després de la veda biològica. Descobrim, doncs, com ha anat aquesta tornada i com ha anat avui la pesca, parlant amb la Cristina Manyes, que és la gerent de la confraria de pescadors de Palamós.
Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
El vent us ha fet la guitza avui o no?
Una miqueta, sí. Bé, hi ha alguna barca que sí, però, bueno, en general s'ha pogut pescar, sí, sí.
Han sortit pràcticament totes, doncs?
Sí, han sortit quasi totes i això, vull dir que al matí aquest peix blau no n'hi ha hagut massa, perquè la temporada de peix blau a Palamós ha començat una mica fluixeta, no trobem la sardina a l'anxova, s'ha anat capant molt de sorell al principi, i ara a la tarda pues, hi ha totes les barques d'arrossegament que ja estan en actiu, i però és una sort, no?, que puguem ja poder comprar la gamba, i bueno, va començar amb un pes una mica més alt, i ara ja ha baixat una mica també, i bueno, la preu de la gamba pues, està sobre la mitjana, sobre uns 20-30 euros, i la grossa pues, ja va sobre els 40, i 40-50, i l'extra una mica més. I després també s'està agafant molta maire, lluç, i, bueno, i els preus baratets, de veritat. Però, bueno, mira, també són èpoques bones per menjar peix. I ara, amb les ganes que en teníem, no?, tant de dia sense aquestes barques pescant, es nota.
Aquest retorn de la veda, es noten els resultats d'haver deixat reposar el peix i les gambes, en aquest cas?
Sí, sembla que hi ha bastant de peix, sí. I pinta bé, el tema de la gamba pinta bé. I això se n'està trobant i sí, sembla que aquest descans ha anat bé, sí.
Explica'ns, ja hi ha la subhasta acabada, com ha anat? Ha arribat molts quilos a la llotja?
Déu-n'hi-do, sí, ara ja està, bueno, falta una miqueta per acabar, però ja el tenim a jornada quasi bé acabada. I sí, s'han agafat 300 quilos, sí, vull dir que...
Bueno,
bé.
Doncs, escolta'm, aviam si trobeu aquest peix blau, que trobava a faltar, Cristina.
Sí, això sí, vinga. Ara si s'animen. Molt bé, vinga, gràcies, adéu.
Que vagi molt bé, fins després, a reveure.
Adéu,
Cristina,
adéu.
Cristina Manyes, gerent de la confraria de pescadors de Palamós. Gràcies, Cantal, que vagi bé, fins després.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
Hi ha realitats geogràfiques que marquen la manera de ser i la manera de viure un poble. Això és el que ha passat a les Terres de l'Ebre, i d'això en volem parlar al llarg dels propers minuts. Judit, explica'ns.
Avui a la secció de Cultura parlarem del llibre Generació, los ríos, vida, una biografia del jovent en temps de lluita a les Terres de l'Ebre. Aquest llibre l'han escrit conjuntament Núria Caro, fotoperiodista del Setmanari Ebre, i Àlex de la Guia Química Ambiental. Tenim aquí els estudis de Radio Delta. Núria, bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns de què va el llibre.
A veure, el llibre és un recopilatori de totes les lluites que han hagut durant aquests 18 anys, començant des de l'any 2000 en la PDE, en la Plataforma en Defensa de l'Ebre, fins al novembre, que vam tenir de tancar sí o sí. Però el que volíem és fer un petit homenatge a tota aquesta generació que va créixer en la lluita del pla hidrològic i del no al transvasament, i que ha anat progressivament passant per les altres lluites.
De fet, Núria, hi ha hagut gent que va néixer i s'ha fet major d'edat precisament en aquesta lluita. És a dir, va néixer probablement en una família que lluitaven i s'han incorporat en aquesta lluita al llarg del seu creixement, no?
Sí, en si, quan vam fer un programa a la televisió, a Canal Terres de l'Ebre, vam tindre un cas d'una noia que havia nascut a l'any 2000 i pues, que ella tota la vida havia viscut aquesta situació. I, clar, justament enguany complia els 18 anys. I això són coses que realment emocionen quan te les trobes, perquè dius, ostres, aquestes persones, aquests xiquets que van néixer l'any 2000, ells són la generació Los Riues Vida, perquè és que ho han viscut des de la cuna.
Deixa'm saludar a l'Àlex de la Guia, que és amb qui has fet el llibre conjuntament. De fet, l'Àlex és químic ambiental i ens està escoltant al telèfon. Àlex de la Guia, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Suposo que aquesta ha estat una feina que quan s'ha acabat, és a dir, quan l'heu tingut acabada, la feina mai s'acaba, eh? Però quan heu tingut el llibre o quan heu tingut la, a les mans, deu emocionar, no?
Sí, no, clar, perquè són molts mesos de feina i jo deixo que hi ha la Núria, no? És emocionant veure com hi ha gent que va néixer l'any 2000 i que ara té els 18, 19 anys i nosaltres que amb 7, 9 anys anem a les manifestacions i 18 anys després hem seguit al peu del canó i hem pogut fer, visualitzar tot això a través d'un llibre que és emocionant i que crec que feia falta tenir un recopilatori aquí.
A la introducció jo deia, hi ha accidents geogràfics que marquen la manera de ser, el tarannà, l'ànim d'una persona i d'una població. Per què l'Ebre ha marcat aquesta manera de ser de tota una zona i de tota una generació?
Perquè...
Bé, jo crec...
Vinga, va, que comenci l'Àlex. Vinga, després la Núria, va.
Vale. Bueno, jo crec que és perquè, bueno, és el riu que coneix tot el territori, tot el sud de Catalunya, i modela molt la geografia, no? Gràcies a... Estàs a la ribera i veus un riu que va entre les muntanyes, entre les valls, i que tu estàs acostumat a veure'l i tens allà el passatge de riu, el passatge més, una mica més de muntanya, i després al mateix temps el mateix riu vas cap al delta i veus que és tot més clar, però que és el mateix riu, i que al cap i a la fi, tant la gent de la ribera com la gent del delta viu al voltant del riu, ja sigui per l'agricultura que gràcies al riu podem regar la fruita dolça i l'arròs, o pel turisme o per la natura que ens regala aquest paisatge. Per això era tan important defensar-lo fa 18 anys i és tan important seguir-lo defensant.
Vinga, Núria.
No, bé, és el que ha dit el meu company Àlex. És això, el riu és el nostre motor, és el nostre funcionament, és el nostre dia a dia, i és que sense ell pues, no seríem res, possiblement. Llavors crec que és essencial que se'l defensés i que se'l continuï defensant, perquè és que és el nostre motor.
I els que ja tenim una certa edat, recordem que l'inici de la Guerra de l'Ebre, per entendre, no la Guerra de l'Ebre de la Guerra Civil, vull dir, de la batalla de los Ríos Vida, no vaig ser enrere, va ser un... Clar, sí, és que ha sonat una mica així, com si tingués 300 anys. No. És a dir, fa 18 anys. Va servir, ja més enllà del que veu viure vosaltres, els que no vivim i no hem viscut mai a la zona de les Terres de l'Ebre, però sí que hem sigut observadors, va fer que el país descobrís les Terres de l'Ebre. Fins i tot els propis polítics van descobrir les Terres de l'Ebre. Era una zona, jo recordo la Generalitat, que a partir de que vosaltres comencéssiu a fumar el cop de puny a la taula, la pròpia Generalitat va dir no, anem a fer l'oficina de la delegació de les Terres de l'Ebre, anem a invertir-hi diners, és veritat, els hem tingut oblidats. És a dir, el riu i aquella situació de trasbassament tan brutal que us amenaçava va servir perquè no només s'evidenciés aquesta injustícia, sinó totes les altres que hi havia al voltant. No sé si això queda reflectit al llibre i és una d'aquelles coses que poseu de manifest.
Sí.
Ara la Núria, va.
Primer, Núria.
Ara la Núria, sí.
Vale, va, me toca a mi. No, sí, sí, queda evidenciat el llibre perquè és el que diem, va haver un abans i un després de la lluita en defensa de l'Ebre, i més, abans no érem ningú, no, inclús potser mos avergonyíem del nostre dialecte, de que se mos senyalés com a que som d'allà baix, no teníem una identitat. I l'inici d'esta lluita, de la PDE, de Quico El Celio, de tot això, mos va crear una identitat de territori, i realment vam veure que quan posàvem les cartes damunt la taula, que érem imparables, tot i així queda molt, molt recorregut i que se'ns continuï valorant encara més del que se'ns ha valorat. Però sí, queda reflectit al llibre i sobretot dins de nosaltres.
Va, Àlex.
Aquesta pregunta és llarga i crec que hi ha dues parts importants. Una que és la part institucional que deies tu de la degradació del govern a les Terres de l'Ebre i tal, sí que és veritat que es va fer part de la nostra lluita, però no sé si es va fer, de fet crec que no es va fer com a reconeixement a la lluita i al territori, sinó que es va fer precisament per poder controlar la lluita, perquè el govern de Jordi Pujol estava a favor del transvasament de l'Ebre. Per tant, i veient el delegat del govern que van ficar, que era palès que era per mirar de parar la lluita i d'afectar la TDA negativament. I així hi ha capítols que al llibre demostren com tot això és així. Però també és veritat que al poble de Catalunya li va servir per a descobrir les Terres de l'Ebre i per veure que nosaltres teníem la raó, no només perquè era un sentiment, sinó perquè era el nostre territori, perquè era un pla que no s'agafa per cap lloc, i això va servir també, no, perquè l'orgull ebrenc sortís i la gent de Catalunya el reconeixés.
Àlex i Núria, han estat 8 mesos de feina intensa, no?, per escriure aquest llibre. Com ha anat recopilant la informació? Hi ha testimonis que expliquen les seves històries, fotografies de les manifestacions i moviments que s'han anat fent? Explica tu mateix, Núria.
Sí. Sí, vam començar al maig. Clar, nosaltres, és el que sempre dic, nosaltres el 2000 teníem 7, 8, 9 anys. Per a nosaltres allò era una festa. No teníem consciència de la magnitud que volia dir el transvasament. I clar, ara ens trobàvem que havíem d'escriure, que volíem escriure el llibre, i vam tenir de fer atràs. Clar, va ser una recerca informativa bestial, un recull d'imatges espectacular, i en si ha sigut una feinada molt intensa, ha sigut molt intens. I en si també ens va ajudar molt poder fer el programa, perquè a través d'aquí va ser quan vam començar a fer les entrevistes, a poder indagar una mica més, però no a través dels llibres, a través dels mitjans de comunicació, a través de la hemeroteca, que es diu, sinó a través de les experiències personals, que això crec que és la base.
És a dir, a partir de les històries directes viscudes. I Àlex, m'han comentat que la idea va sorgir de tu. Com va anar?
Sí, la idea va... Bueno, em va ocorrir a mi. Va ser... El llibre també és una mica explicat. Va ser perquè jo soc de Mora d'Ebre i treballo a Tortosa i cada dia pues, baixo amb l'autobús i aprofito per llegir o per avançar feina. I al mes de febrer... Mira, doncs abans de començar a llegir, estava mirant el Facebook i em va sortir el recordatori de que feia 2 anys estàvem en posta manifestant-nos contra el pla ecològic de Rajoy en aquell moment, i llavors vaig començar a llegir el llibre de l'Artur Gallà de l'Ebre, un riu que fa pujada, i em van començar a venir imatges de pues, tot el que ha anat passant aquests 18 anys i vaig dir, és que això és un llibre, això s'ha de, bueno, s'ha d'explicar i s'ha de palpar d'alguna manera. I vaig tenir la idea de fer-ho en forma de llibre, i un dia estant a Tortosa pues, vam quedar a Núria per esmorzar i li vaig fer la proposta de que havia pensat de fer este llibre i proposar-li si volia participar-hi.
Àlex, una qüestió que jo no vull deixar passar, i és que estem parlant del passat, de la guerra, de la guerra, sí, de la batalla, no? De tot el que s'ha aconseguit a través de la mobilització social, però en quin punt es troba el riu? És a dir, que bonic allò, o que bonic, que bé, no?, allò dels fa 18 anys, no?, com ens vam revelar i com vam aconseguir, d'acord, però s'ha aturat per sempre o cal tenir sempre la guàrdia aixecada?
No, jo crec que no, això és una cosa que no s'aturarà mai, perquè l'aigua és un, bueno, l'aigua és un bé que tothom necessita per viure, i malauradament vivim en un sistema que hi ha grans empreses que s'aprofiten per especular amb l'aigua, amb la terra, amb tots els béns bàsics. Per tant, mentre estiguem en aquest sistema, serà impossible parar de lluitar per defensar el riu Ebre i les Terres de l'Ebre.
Núria, el llibre suposo que el podrem trobar, evidentment, a totes les llibreries ebrenques, però més enllà de les llibreries ebrenques, a quins llocs més podrem trobar el llibre?
Principalment també a la pàgina web de l'editorial de Cossetània, i després suposo que altres punts, però encara estan per a confirmar. Però si no sou del territori i també voleu llegir, doncs a través d'internet, a dia d'avui se pot aconseguir tot.
Correcte.
I es posarà a la venda el dia aquest proper dissabte, no, Núria?
Sí, el dia 16 té lloc a lo tret de sortida, que diguéssim, i a partir d'aquí ja continuarem donant més informació més avant.
Jo tinc curiositat per saber el nus aquell que està a totes les manis, saps? El nus de aquell nus.
Sí.
Qui el té? On està? Saps?
Qui el té?
No sé si ho heu averiguat o no, però deu tenir-lo algú en algun garatge deu estar aquell nus, no? I vinga, traiem el nus. O no, on està allò?
Jo crec que el dia d'avui... Sí.
Com
més d'octubre. Sí. Després, sí, després del videoclip de Pepet i Marieta que es va fer fa 2 setmanes en posta, crec que ho heu tingut de passar per taller.
Ah, vaja.
Crec que ha tingut de passar per taller. Però, clar, és que era un nus que ja tenia 18 anys.
Escolta'm, aquest nus ha d'acabar al Museu d'Història de Catalunya. Jo espero que algú ja estigui a la pista de quan fem un altre, no? Com els gegants, no? Quan en fem un altre, l'original el fotem en un museu i aquest nus hauria d'estar, jo penso, que al Museu d'Història de Catalunya, perquè forma part de la història d'aquest país, aquest nus. No?
Pues sí.
Àlex?
Sí, molt d'acord. Jo crec que és una història molt important de no només de Terres de l'Ebre, sinó de Catalunya, i ha d'estar al lloc on el pugui veure més gent del país i pues, de Catalunya, i gent que vingui a visitar Catalunya.
I, de fet, ara que feu 18 anys, la gent de l'Ebre, de la vostra lluita, cal dir que va ser model per moltes altres lluites d'altres rius, d'altres aqüífers, d'altres zones de vida a Catalunya, i que molts es van emmirallar amb allò que veu fer vosaltres. Si algú vol recollir i recuperar tota aquesta història, Lo riu és vida, una biografia del jovent en temps de lluita a les Terres de l'Ebre. Núria Caro, Àlex de la Guia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, fins la propera. Judit, estarem alerta, eh? Si trobes el nus ja ens diràs on està.
I tant, ja us l'ensenyaré.
Tota la nit buscant nusos, la Judit, per allà a les Terres de l'Ebre. Vinga, fins ara. Són gairebé 2:15. Tornem en 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 16 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine, de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana, hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, y viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Són dos quarts de set de la tarda. D'aquí uns minuts començarem a parlar d'esports nàutics. Abans, però, l'actualitat del dia ens porta a ampliar qüestions que ja posàvem damunt de la taula ahir. Recordeu que hi ha una ofensiva de l'Estat contra els ajuntaments que han donat suport a la resolució que va fer el Parlament contra la monarquia. Això va decidir el Parlament, a partir d'aquí van ajuntaments que hi van donar suport. Doncs bé, ara sembla que l'Estat està, d'alguna manera, perseguint els consistoris. Ahir n'eren 6, avui en són més. Cristina Cantal, explica'ns.
Sí, ja són 9 els ajuntaments gironins als que l'advocacia de l'Estat doncs, ha interposat un contenciós administratiu, com bé deies, per haver aprovat la resolució del Parlament que reprovava el rei. Darrerament hem sabut que portaran els jutjats també a l'Ajuntament de Vilabertran, Sant Gregori i Llambilles, a més dels que ja us dèiem avui titulars de Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Bolví, Maià de Montcal i Pont de Molins. A més, també han interposat un recurs contenciós al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Alguns dels alcaldes ja s'han pronunciat via xarxes socials, com per exemple és el cas de Sant Julià de Ramis, que l'alcalde és Marc Puigtió, que ha explicat doncs, que aquesta mateixa tarda es reuneix amb els advocats doncs, per estudiar quina és la resposta legal, però ja ha deixat clar que defensarà l'Ajuntament i l'acord del ple i més després d'haver vist doncs, les càrregues policials que van haver-hi en aquest cas a Sant Julià de Ramis. Al igual, per exemple, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufi, que també ha carregat contra la decisió de l'advocacia de l'Estat, dient que sembla inversemblant que l'Estat espanyol ara interposi contenciosos administratius contra posicionaments polítics dels ajuntaments catalans. Recordem, doncs, com bé deies, que la moció rebutjava el posicionament del rei Felip VI per la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017 i que, de fet, doncs, la resolució del Parlament està en mans del Tribunal Constitucional des de finals de novembre, quan van admetre tràmit la impugnació de Pedro Sánchez contra la reprovació del rei. Anirem seguint el cas per saber com evoluciona. Els ajuntaments, doncs, de moment, tenen 20 dies per trametre l'expedient administratiu.
Aquí la pregunta que jo faig és que només van ser ajuntaments gironins els que van aprovar les mocions o és que només s'està posant el focus?
Aquesta és la meva pregunta també. Sí. Haurem d'anar a veure ja si també persegueixen altres ajuntaments d'altres zones.
Perquè, clar, de moment només estan rebent els de Girona. La resta d'ajuntaments del país, Lleida, Tarragona, Barcelona, no, de moment aquests res. Es mantenen al marge. Molt curiós tot, no, Cristina?
Sí, una mica sí. Girona, en aquest cas, té el focus posat ja des de fa temps, des que l'alcalde de Girona va passar a un càrrec superior, i bé, doncs sí, sembla que la sensibilitat aquí segueix latent.
Calleu malament. A Castilla no els calleu bé, i és el que té, saps? És el que té ser gironí.
És perquè no coneixen la província de Girona, però...
Bueno, ells prefereixen anar a Benidorm. Saps? Que és aquella cosa, en lloc de venir a l'Empordà, que és una altra cosa, m'explico?
Exacte. Per gustos colors, què hi farem?
Bueno, que vagin. Que es vagin i s'hi quedin, i no emprenyin, eh? Molt bé. T'es bé, Cristina?
Molt bé. I tu?
Bé, vols que parlem d'esports nàutics?
Anem a parlar d'esports.
Vinga, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I deixem i comencem a parlar, de fet, dels que seran tècnics esportius en vela. Això és una cosa que es començarà a fer ben aviat, en aquest cas a Roses, no, Cristina?
Sí, el grup d'esports nàutics de Roses és un dels clubs on aquest 2019 s'impartirà la formació de tècnic esportiu en vela. En parlem del que portaran a terme amb el director tècnic del Gen Roses, que és en David Miralta.
David, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, qui vulgui ser tècnic esportiu en vela pot anar cap a Roses per fer formació.
Ah, exactament. És a dir, som els afortunats de ser un dels clubs que podem impartir el que seria el títol de monitor col·laborador, no? Que seria la fase inicial doncs, del cicle formatiu, per acabar sent un tècnic reconegut, un cicle formatiu amb tècnic de vela.
Què fa un tècnic de vela? Va, ho dic per si algú ens està escoltant i no ho coneix, però bueno, li pot interessar. Quina és la tasca i quina és la feina i la responsabilitat d'un tècnic d'aquestes característiques?
D'entrada és un ensenyament reglat, vol dir que és un cicle formatiu reconegut com a tal, i el que obtens és un títol professional, reconegut professionalment, amb el qual et pots registrar tu com a professional de l'esport, i a partir d'aquí doncs, poder treballar amb qualsevol club, amb les funcions d'ensenyar a navegar, o ensenyar la vela, tant amb aparell fixe, que seria els barcos normals i corrents que tenim en el cap, com amb el windsurf, que seria l'aparell mòbil, doncs ensenyar gent, formar gent, donar classes.
A quina tipologia de públic està destinat? S'ha de tenir alguna edat concreta? S'ha de tenir una certa experiència prèvia?
Per poder ser... És un cicle formatiu del Departament d'Ensenyament. Llavors, els requisits són molt clars, com qualsevol cicle formatiu. Has de tenir una ESO acabada i, en aquest cas, el d'haver-hi un bloc específic, que seria el de navegació, requereix una prova d'accés amb uns nivells que acreditin 160 hores de navegació, és a dir, un nivell bàsic de navegació, abans doncs, de poder accedir en el cicle formatiu aquest i titular-se.
Aquí al grup d'Esports Nàutics de Roses començareu ben aviat ja aquesta formació.
Sí, comencem ara el proper 23 d'aquest mes, el cap de setmana, amb el que seria la part del monitor col·laborador, que és una part del bloc específic d'aquest cicle formatiu. Llavors, durant març i abril tenim intenció doncs, d'acabar el curs aquest del monitor col·laborador, que seria com un ajudant, un assistent del tècnic.
David, no pengis, que vull ampliar la informació, perquè clar, algú diu, home, Roses sí, però em queda una mica lluny, o perquè jo ho prefereixo, tinc més tirada d'anar cap a una altra banda, no patiu, perquè la Judit Castells ens ho resol, això. Perquè no només es fa a Roses, també es fa d'altres clubs, per exemple, a les Terres de l'Ebre, no, Judit?
Així és, el Club Nàutic de la Ràpita és un altre d'aquests punts de Catalunya on s'imparteix la formació de tècnic esportiu en vela aquest 2019. De fet, ells ja han començat els cursos. Per conèixer més què és el que se fa, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Joan Barberà, el director del Club Nàutic de la Ràpita.
Joan Barberà, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, què tal?
Com estem? I com, bueno, com va fins ara el curs? Va bé no, o no? Això?
Molt bé, molt bé. Ha fet el mòdul de seguretat? Hem fet, sí, perquè al final el curs de monitor col·laborador, sé que diem tècnic nivell 0, té diferents mòduls. Bueno, són una part del que és el tècnic de tècnic nivell 1. No? I fem els mòduls de seguretat, didàctica i navegació. No? I vam fer el mòdul de seguretat, hem fet el mòdul de metodologia, una part del mòdul de metodologia i una part del mòdul de navegació. En navegació els ensenyem les tècniques que fem servir per ensenyar i les fem a aigua, no? Moltes d'elles, us ensenyem com ensenyar-ho i les posem a la pràctica, no? Perquè ells ja passen pràctiques d'ensenyar.
Sí?
I l'altra cosa és que fem la metodologia, t'ensenyem com ensenyar, no? Donem formes, us donem la tecnologia que tenim avui en dia per a intentar reduir el temps d'aprenentatge, no? O sigui, avui en dia sabem com fer que n'aprenguem més ràpid, no? I aquesta és la part de metodologia.
Quanta gent teniu, en el cas vostre, fent
nou,
la curs?
Nou.
Oh, està bé, no? Està prou bé.
Sí. Bueno, moltes vegades aquestes titulacions acaben sent gent que són antics alumnes, o gent que ve de cicles formatius, que saps que han anat aprenent amb tu i que està sent de la casa i després passen a formar part de l'equip, no? I per a passar a formar part de l'equip els han de titular.
Clar. Preguntes en comú ara, David, Joan, no sé si us coneixeu o no?
Sí,
moltíssim,
sí,
Joan, encantat de saludar-te, que els quilòmetres ens separen.
Home, Déu-n'hi-do, molt bé, fa molts anys, sí. Estem picats al mateix ball, sí.
Va, doncs...
David, què tal, molt bé.
Molt bé, Joan.
Doncs escolta'm, jo vaig preguntant i vosaltres ja aneu explicant, però coses, per exemple, no? això que deies tu ara, Joan, de fet... important, molta gent el que fa és formar-se per quedar-se a la pròpia casa, és gent del propi club o proper al club, no? Que diu, ostres, doncs jo vull guanyar-me 4/4, o vull treballar, o vull evolucionar en aquest món, i troba en aquesta formació una porta oberta, no?
Sí, realment és treballem bastant en proximitat, és a dir, difícilment algú de Terres de l'Ebre vindrà a fer un... I per això es fan repartits en el territori els cursos aquests de formació. I l'objectiu és això, és a dir, gent, com molt bé ha explicat en Joan, no? que estan navegant, que estan vinculades a l'esport, doncs que d'alguna manera tinguin una titulació oficial doncs, per poder ensenyar a altra gent a navegar.
Sí, és així, eh? Bueno, és que és la... No es puc dir res més que el diu el David, que és el que té benefici.
Correcte. Hi ha un aspecte, amb això de la metodologia que explicàveu ara, m'heu recordat una xerrada que vam fer fa uns mesos parlant de, precisament de la formació, de la nàutica, dels clubs, de l'esport, de la vessant social i tal, i no sé qui va ser que deia, home, és que ens hem passat molts anys fent la formació per fer regatistes esportius, per entendre's, no? per regatistes de competició. I ens n'hem adonat de que això ha foragitat gent, que hi ha gent que el que vol és aprendre a fer regata, o nanos que volen aprendre a navegar, però no per competir, sinó per passar-s'ho bé, per gaudir i per sortir amb els amics o la família al cap de setmana. Quan parleu de metodologia, parleu també d'això? És a dir, de trobar aquesta segona lectura de la nàutica?
Bueno, sí, jo mateix, David. Sí,
ja tu, evidentment, Joan.
A la càrrega, Joan.
És que a més el David sap que és el meu tema també, no?
Exacte, que... per això dic, ara li toca el Joan.
Sí, perquè jo soc un gran defensor que el mar és un gran parc d'atraccions, és un lloc divertidíssim que té moltes més usos, moltes més utilitats que no la competició, que la competició també és un ús molt bo del mar, però com tu dius, no, hi ha moltíssima gent que sí que sortiria a disfrutar el mar i el fet que el nivell pugui ser més alt doncs els para, no? Això és el que, clar, avui en dia anem cap a un camí nou, anem a transformar el mar en un espai semblant a les pistes d'esquí, anem a transformar el mar semblant al que és un gimnàs o una pista de tennis, no? O una pista de pàdel, no? Anem a jugar al mar, no? Intentarem fer que el mar sigui un espai per a jugar. I també, aquestes situacions que estem fent ara, també tenen una gran part del que és escola, no? De formació, en aprenentatge, simplement, no només competició, sinó que hi ha una part així, no? I properament, oblidem també aquestes estructures de formació vinculades a l'oci nàutic, no? Intentarem que la gent que ve a navegar i els instructors tracten, és que això és important, perquè és la diferència tindre alumnes a tindre clients, no? O sigui, hi ha gent, aquesta gent que, els que sabem portar la gent al mar, no sempre tindrem gent que ve a aprendre, sinó també tindrem gent que ve a passar-ho bé, a tindre una experiència, a gaudir del mar, del vent, no? I d'esta superatracció superdivertida que és fer servir el mar, no?
Correcte. Escolteu, vosaltres, de fet, el que feu és formar aquests monitors amb relativament poques jornades. De fet, són, o almenys a Roses tinc aquí una mica l'escandall de dies, i són 3, 6, 8 dies, no? Amb 8 jornades pràcticament ja es tenen els coneixements necessaris.
No. D'ajudant de monitor. Un T0, com molt bé dit abans en Joan, és a dir, les jornades aquestes simplement és per titular el que seria un ajudant de monitor. Llavors, per arribar a ser monitor, són bastantes més hores.
Val, això és el que em cridava l'atenció. Però qui sigui ajudant de monitor, evidentment, ha de saber navegar, i per tant, doncs, se li donen en aquest seguit eines, no? Que ja deu tenir un bagatge, però se li completa aquest bagatge.
Sí, bueno, ja contesto ja per anar partint, no? Quan ve algú a fer el curs de monitor, ha de saber navegar. Llavors, el que li ensenyem és ensenyar. Li ensenyem les tècniques que hem servit per ensenyar. Canvia el paper totalment, no? I el que li donem són recursos metodològics, exercicis, estructures d'avaluació, perquè també tenim una estructura d'avaluació molt ben determinada, no? Tenim 60 metres d'aprenentatge, amb exercicis, amb vídeos, de cada un dels coneixements. O sigui, que la gent que ve a fer un curs de vela es troba amb una estructura d'ensenyament prou treballada, prou desenvolupada, i el que fem és instruir els nous instructors, no?, en aquest sistema d'ensenyament perquè siguin capaços de treure el màxim rendiment al temps de la gent que s'apunta en un curs.
L'edat dels instructors, quina és normalment?
És una pregunta... Bueno, més de 16 segur, i després tenim de totes les edats. Això del mar, cada vegada tenim la sort també que hi ha més adults més grans que s'hi fiquen, no?, i que ho fan com la seva feina i que, com jo i el David, no?, ens apassiona això i ens quedem a fer això. O sigui, que també tenim gent gran, també tenim adults més grans, de 17, de 18 i de 20, no?, que venen a fer cursos de formació.
Suposo que tot això, evidentment, té un objectiu, i és que la gent, la gent aprengui, i com dèieu, no? Promoure el mar, promocionar el mar. Hem de fer que la gent s'apropi al mar, hem d'aconseguir que la gent vegi en el mar el que veu en un parc públic amb dues porteries de futbol, no? Un lloc on divertir-se, on jugar, on passar unes hores, on gaudir. Això s'ha d'aconseguir, per això s'està treballant, no?
Sí, el Joan ho ha dit així, amb una pinzellada. Jo crec que l'exemple més clar és, ara que és hivern, qui no coneix algú que el cap de setmana passat va anar a esquiar? I va anar a esquiar, igual va agafar una classe particular per formar-se, però probablement no va anar a competir, amb la qual cosa el competir és el que hem de passar una mica de la història. Tothom va esquiar per divertir-se, sí. Hi ha molta gent que es forma anant a esquiar i agafa monitors i n'aprèn, i en canvi gent que competeixi esquiant en coneixem molt pocs, molt pocs, molt pocs, molt pocs, i en canvi coneixem moltíssims que van a gaudir de la neu esquiant. Això és el que hem de lograr, doncs que vinguin i gaudeixin del mar, i alguns que facin classes, que per això necessitem doncs gent titulada que puguin perdre aquestes classes.
Joan?
Sí, jo és que, escolta, el David és un dels grans de tot este món de la vela, saps? I el que diu és això, és veritat, és això. És el que estem fent fa temps, saps? Els que ja fa temps que estem amb això, creiem que el camí és aquest. El camí és fer que tothom vingui al mar. I ja veràs, aquí poc temps tothom ho sabrà i tots estirem més conscienciats, no? I avui en dia tenim les embarcacions adequades, tenim els mètodes adequats, tenim uns neoprens avui en dia que fan que tot l'hivern pogués anar al mar i passar-ho bé. Tot està tan preparat ja, els clubs, les instal·lacions, tot, que només falta fer aquest petit canvi cultural, que l'estem fent, que l'estem fent i es nota cada vegada més.
Sí?
I gràcies també al teu programa, Sí, pues això a poc a poc va sortint a la llum, i gràcies al teu programa i aquests moments que tenim per a poder explicar, la gent igual pensa, pues sí que podríem anar. Pues clar que sí, és fàcil, és divertit, tenim barcos molt fàcils de portar, no són barcos d'alta competició que eren complicats i que es trencaven amb facilitat. Tot el contrari, avui en dia fem servir plàstic, embarcacions còmodes, embarcacions estables, embarcacions molt senzilles, molt maniobrables, i quan ho descobriu, a la gent que escolta, quan ho descobriu, veureu que... Mira, saps què? Hi ha molta gent que ve a l'escola i diu, sempre ho havia vist passar i sempre m'havia fet il·lusió, no?
Sí.
Doncs, bueno, és el moment de fer el pas endavant, i ja veieu com les condicions, és tot molt més fàcil, també molt més assequible, molt més econòmic. Avui en dia estem en una forma jo crec que ràpidament sortirem a la llum, sí.
De fet, a la gent, a través de l'esport escolar a les poblacions on no ho esteu fent, això de portar els nanos a que naveguin, jo crec que està obrint moltes portes, no? S'ha de promoure més, no tot arreu arriba, no totes les escoles hi participen, però sí que aquesta iniciativa que els clubs nàutics i la Federació Catalana de Vela ha impulsat de la vela a l'escola, jo crec que està sent una bona porta també, no? Perquè els nanos estirin els pares cap a aquestes activitats de cap de setmana, no?
Sí, era el clar exemple, és a dir, teníem fa molts anys que teníem el programa d'esport blanc a les escoles del Pirineu, i en canvi no hi havia l'esport blau. És a dir, tot just ara estem arrencant a nivell de Generalitat i de les escoles el programa esport blau. I això és poder tenir les dues vessants igual de simples, no? Com a oci, i gaudir-ne i disfrutar-ne, és a dir... Som un poble que tenim un litoral esplèndid.
I tant.
I ja els agradaria a tothom tenir el que tenim nosaltres, aquest privilegi, des de baix de tot, de Terres de l'Ebre fins aquí a l'Empordà. Tot ell és espectacular. Jo crec que és quasi una obligació gaudir-ne d'això que tenim.
Sí. Jo afegir això de que una vegada algun dia ho veurem com absurd, no? Que abans no s'eduqués a la gent a fer servir el mar, no? Alguna vegada, algun dia, mirem cap enrere i diem, abans la gent no feia servir el mar perquè no se l'educava a fer-lo servir, no? Per això, i veurem la situació que vivim ara com una situació absurda, no? Perquè és això, no? Tothom ho té clar, que tenim el mar tan a prop, és absurd que no estiguem educant els nostres fills, no? A conèixer-lo i a fer-lo servir, no? És com una mica d'obrir-nos la porta a un món nou que està al costat de casa seva, no? És com si tinguessin una pista d'esquí, no? Aquest és l'exemple fàcil.
Sí.
Com si tinguessin una pista d'esquí i ells no anessin a esquiar perquè no, ningú els ho hagués dit que podien anar, no? Pues això és el que estem fent ara, sí.
I tots els valors que porta implícita la vela i que la gent també ha de poder veure. És a dir, ja no només és aprendre a navegar, que també, no només és relacionar-se amb la natura, que també, és valdre's per un si sol, que també, sinó que a més t'ensenya l'ordre, la disciplina, la constància, la previsió, és a dir, són ara n'hi ha quatre més, però com a mínim aquestes quatre coneixences fonamentals per la vida fora de l'aigua i que l'aigua aprens amb molta facilitat, no? I que et són útils per sempre.
Perdona, tu navegues, no? Sí o no?
Jo una mica. Bueno, navego el que puc. Una mica, navego el que puc.
Se t'avisa el llautó, eh?
No ho sé, però, no, però sí que és veritat que això s'aprèn i que és importantíssim i que jo crec que la gent ho ha d'aprendre. I que ho ha d'aprendre, i una cosa que deia en Joan una vegada ara no fa massa parlant, que vivim en un lloc meravellós i que ho podem aprendre amb qualsevol embarcació, és a dir, que comencin amb una embarcació petita, si cal amb un paddle surf, és igual, i que vagin provant fins que trobin aquell paddle surf, aquell windsurf, aquell làser, o si té més possibilitats, aquell creuer, o que els hi permeti passar-s'ho bé, no?
Sí, això busquem. Jo, mira, l'altre dia ho va fer el curset, no? I quan m'estàvem recollint, sempre us vaig deixar un moment per navegar, i quan tornàvem cap a terra, estava gairebé caient el sol, i estàvem navegant, i hi havia una noia que anava escorant, jugant amb l'escora, amb el timó, no? I deixava escorar el barc, el tornava a posar pla. L'escorava, el tornava a posar pla. No? La veia com estava integrada amb la natura, les ratxes, estava en el mar absolutament pla, al recer del moll, no? I veia un moment així dolç, no? Quan quasi caien el sol ja, no? Un moment dolç. D'aquella manera jo sé que aquell dia es va enamorar d'això, perquè el mar et dona això, no? Et dona aquesta harmonia, aquesta sensació de complicitat amb la natura, no? Que està... El vent és una cosa que està tots els dies al nostre costat i no li fem cas, però quan navegues sí. Quan navegues, el notes, el sents, totes les seves variacions, no? Les ones, és genial. Jo les recomano a tothom que ho intente viure perquè és molt, molt fàcil i segurament moltes vegades la gent no ve perquè diu que això és difícil, no? És difícil, no. De veritat.
Joan, vosaltres ja heu començat, en tot cas que la gent sàpiga que quan hi hagi una nova oportunitat s'hi pot apuntar, s'hi pot inscriure i també formar-se en aquest cas amb vosaltres a les Terres de l'Ebre, al Club Nàutic de la Ràpita, que sí?
Sí, sí.
Doncs...
sí. Aquí arreu de Catalunya sí que tenim grans caps d'escoles de vela, no?
I tant que sí.
I altres a la costa en tenim de molt bons, sí, sí.
Doncs escolta'm, estem en contacte, Joan, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta, company.
Una abraçada, gràcies.
Cuida't, fins a després. A reveure. David, vosaltres comenceu ben aviat, eh? Vosaltres comenceu el 23 de març, és a dir, la setmana.
El 23, exacte. Eh?
23, 30, 6, 13, 15, 16, 17 i 27. Inscripcions tancades, no? Em sembla? Fins a... o no? Encara ens...
El 18, no? Encara ens queden... Vale. 4 dies bons, doncs, per fer inscripcions.
Si algú ens està escoltant i diu, mira, diu, jo vull provar-ho, jo navego, però vull transmetre tot això que m'ha estat explicant, i està per la zona de Roses, doncs que s'hi apropi, que ho gaudeixi i que s'inscrigui. David, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Cuida't, fins després.
Adéu.
A reveure. Doncs hem volgut parlar de la formació avui, d'aquesta formació per ajudar la gent a participar, a entendre i a formar part de la família, de la gran família de la nàutica. Acabarem concursant, acabem jugant, si us sembla, el programa d'avui. Vinga, va.
Jugueu amb nosaltres.
Cal dir que, i m'agradaria amb això ser molt rigorós, el programa és de, doncs, en Daniel. Daniel, què tal, com estàs? Com estem,
aquí
Daniel?
Aquí estem.
Val. D'en Daniel, d'en Joan, del David, de la Cristina, de la Judit, de l'Ivan, i també una mica meu. De la Isabel, evidentment, també. De la Isabel. I una miqueta meu, però és sobretot d'ells, Doncs, sí, no?
Què vols que et diguem ara?
Hem de ser justos.
Bueno, i de tota l'audiència, i de tota la gent que no posem nom, perquè és veritat, clar, sí. Que hi ha molta... La ràdio té això, no? Que ens escolten, però no sabem qui hi ha al darrere, a no ser que ens facin alguna senyal i diguin, ei, us estic escoltant, que ho podem fer a través de les nostres xarxes socials.
I que, de fet, us animem a que ho feu. Ja, ara obro parèntesi, i ja no només amb el concurs. És a dir, el concurs és aquesta via que hem obert amb vosaltres perquè us comuniqueu i perquè ens feu arribar una miqueta, doncs, allò que... perquè jugueu, perquè us divertiu. Però més enllà d'això, si algú ens està escoltant i té ganes de dir... una proposta, vull dir, doncs mira, que a la meva poble, a la meva població, a la meva vila passa això. Vull explicar que jo quan era petit o quan era petita, o que aquesta paraula, que aquesta manera de dir endavant, si voleu dir, algú ja ho ha fet, eh? Això que heu dit no estic d'acord, truqueu i ens ho dieu. És a dir, o ens ho feu arribar a través de les xarxes socials. És a dir, que l'utilitzeu ja no només per concursar, sinó també per fer arribar allò que vosaltres penseu. Daniel, concursem. Mira.
Alguna historieta marinera també, no?
Sí, exacte. Històries marineres també. Històries que us facin sentir mullat, eh? Històries que sí, d'alguna manera sí. Us facin arribar aquesta olor a salitre, doncs allà on t'estigueu vosaltres. M'està mullant l'Isabel, m'està mullant, m'està tirant.
Està fent l'exemple,
Sí, sí, perquè m'està mullant. Obre, Joan, obre. Joan Bosch, deixa de badallar i obre-li el micro, gràcies.
Què passa, companys?
No, què tal? M'estàs tirant aigua.
Home, després de que no diguessis el meu nom agraint que era el programa era nostre.
Sí que l'he dit.
Perquè m'has vist allà posant
que... No, t'he guardat pel final.
Murri.
No, el bo al final, sempre. I he dit el teu nom a l'últim.
No, que t'havies oblidat.
Que no, no m'havia oblidat, jo com vaig... No m'atreveixo a oblidar.
Bueno, és espai d'en Daniel, ara, pobre xaval.
Ah, sí, perdona, Daniel, perdona.
No res. Seguiu amb els vostres jocs mentre jo recordo tota la nostra audiència que poden concursar al concurs del Far. Us queda només un dia exacte, perquè demà a aquesta hora sortejarem un menú doble, un menú de temporada doble al restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar per degustar el bon peix i marisc d'aquesta zona de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Pregunta que fem al Facebook i al Twitter del Far és precisament quina és la vila marinera de Catalunya que més us agrada. Farem rànquing, tot i que només és entre els seguidors i participants del concurs del Far, perquè per nosaltres totes les viles marineres tenen sempre el seu encant.
I tant.
De nord a sud del país, o de sud a nord, que sempre comencem pel nord, i també és interessant, com fas tu, Joan Maria, començar pel sud a nombrar-nos, perquè també existeixen, eh?
Bona reivindicació. Sí, després jo vaig entrevistant a la gent del Delta de l'Ebre. Oh, per ara, ara que us reivindiquéssiu. És veritat que jo sempre començo pel nord. Per tant, demano disculpes, eh?
Bueno, avui hem tingut una bona tastet de reivindicacions al Delta de l'Ebre, i pel tema de l'aigua, que és un tema que sempre ha portat cua.
Daniel, ens tornem a parlar demà a les 4?
Vinga, abans, trobem demà.
A veure.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
t'he apropat. Potser és que hem fet grans i ens hem conegut la pell endins i puc saber que tu m'has vist tremolar. Amb...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.